Molt bon dia, senyores i senyors, benvinguts a un nou capítol de Què em passa, doctor, el programa de salut de Ràdio Les Planes. Tal com els vam dir la setmana passada, avui parlem d'educació, d'una educació molt especial i on per ser educador has de ser molt dur de cor. Parlem de l'educació social i ho fem amb l'educador social de l'Hospital Sant Jaume d'Olot, en Xevi Tolaguera. Molt bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Bé, primer de tot, definim què és l'educació social.
Bé, l'educació social, bàsicament, és, diguem-ne, és un fet educatiu, el que passa que amb una certa particularitat de quins jocs, des de quins jocs s'articula. Bàsicament té dos objectius principals. Un és vincular els usuaris a la cultura d'època mitjançant tots els processos de transmissió, adquisició. Jo vaig anar amb una bona professora que ens deia que bàsicament el que ens havien de preocupar era que els nens i nenes llegissin, escrivissin i calculessin, i a partir d'aquí ja faríem. Després hi ha un... que suposo que el primer és l'educació, i ara ve la part més social, no? Que bàsicament un dels altres objectius és incorporar els subjectes a una xarxa, una certa xarxa social, a mi en part del teixit.
Perquè estàs, vostè està al CAS, al Centre d'Atenció i Seguiment de la Drogodependència a l'Hospital d'Olot, des de fa 5 anys. En què consisteix i quines teràpies es fan servir?
Bé, la veritat és que un com a educador no és un terapeuta ni té objectius terapèutics. Per això ja tinc altres companys meravellosos que ja fan aquesta feina. Tinc els meus companys psiquiatres, metges, la meva companya infermera, la meva companya psicòloga, en fi... Ja tenim tot l'aspecte terapèutic. Jo, la meva funció al CAS, bàsicament, és una mica la fer de pont entre el carrer i aquest equip terapèutic. Jo, les meves actuacions, tot i que en un principi no es plantegen com intervencions terapèutiques, evidentment sí que al final, depèn de com es dirigeixin, poden tindre uns resultats terapèutics amb el subjecte en el sentit de mimar l'ansietat, o de millorar el seu estat, evidentment, per això estem, no? Però no és la finalitat és que aprengui alguna
cosa. Perquè el projecte Espai CAS només està destinat a joves o hi poden anar adults també?
Home, aviam, en un principi nosaltres no som gaire de posar barreres infranquejables, no? L'espai jove del CAS està pensat pel jovent i hem pensat en un principi espectres de 15 fins a 21 anys, més o menys. Evidentment hi ha excepcions cap a dalt i cap a baix. Si ens ve un nano que té 13 anys i que té unes dificultats amb els tòxics, doncs evidentment l'haurem d'atendre. I a vegades jo puc pensar d'incorporar algun que en tingui 23, si veig que està... si veig que li pot funcionar la seva participació en aquest projecte, no?
Perquè la diferència entre el CAS i l'espai CAS, quin és?
És que és espai jove, més que espai CAS, és espai jove i que forma CAS, o sigui que no és que hi hagi ni similituds ni diferències, sinó que l'espai jove està sota l'aixopluc del CAS, o sigui, el portem a terme professionals del CAS i per tant no hi ha ni diferències ni similituds, simplement que està incorporat. És un projecte, doncs, que vam fa 5 anys, que per això bàsicament em van contractar, doncs, per engegar aquest projecte. Clar, jo vaig tenir aquí idea, aquesta idea una mica des del no-re. I la veritat és que ara estem bastant contents de com ha anat. Evidentment, sempre hi ha coses que es poden millorar i sempre hi ha coses que poden anar pitjor, no? Però en un principi, així a terme mig, ja 5 anys vista, que ja és una edat, ja és un temps prou significatiu com per començar una certa avaluació amb un cert criteri, evidentment estem contents, però evidentment hi ha coses a les que encara no arribem i que ens agradaria arribar-hi.
Perquè les persones que venen derivades dels diferents especialistes, quin és el seu perfil?
La veritat és que tenim infinitud de perfils, és a dir, no en sabria dir unes característiques comunes d'aquests nanos, perquè bàsicament l'única característica que tenen tots aquests nanos és que consumeixen drogues d'una manera una mica compulsiva, no? Que en un principi també hem de ser conscients que en joves no li podem ni posar l'apel·latiu de toxicoma, no? És difícil, sí. Inclús el, diguem-ne, el vademecum de la psiquiatria, no? El DSM-4 ja indica que és difícil establir diagnòstics en aquestes edats, o és difícil dir si és una addicció, si és un abús. És inclús un pèl més complicat que amb els adults, que potser està una mica més clar.
I les pautes de valor i trajectòries de les persones que venen a consultar-te?
Pues això, tenim persones... És molt difícil fer un grup de tantes i tantes persones que tenim aquí. Aproximadament a l'any tenim unes persones. Clar, entre aquestes 500 persones tenim nivells culturals de tota mena, procedències de tota mena, estatus econòmics de tota mena... En fi, no et sabria dir unes característiques comunes. Jo no crec que poguessin parlar del perfil de jove toxicòman o del perfil de toxicòman. És difícil, això. És difícil. Almenys per mi és molt complicat formular-ho d'aquesta manera.
Perquè el desencadenant de joves amb problemes són de famílies estructurades amb baixos recursos econòmics?
Bé, evidentment... quan un ja parteix d'aquesta premissa, una família doncs, amb problemes econòmics, amb un baix a lo millor nivell sociocultural, amb una precarietat laboral molt gran, evidentment que el fill tindrà més dificultats que altres que estigui, diguem-ne, en una família més normalitzada. Tot i que he de dir que tenim joves amb pares amb, no sé, amb carreres universitàries i amb bons llocs de feina. Vull dir, no sempre... el 2+2 és 4. En les ciències socials, amb tot el que és la psicologia, educació, hi ha un punt d'incertesa que a vegades no podem arribar a descobrir mai. I aquest punt d'incertesa precisament és aquesta incapacitat per dir, per dir quines característiques han de tindre aquests joves.
Perquè el lligam de la família hi té molt a veure, comparat amb abans.
Clar, evidentment. No és que els lligams familiars, evidentment tot canvia, no? Amb el temps tot ha anat canviant, han sorgit nous models familiars, famílies monoparentals... seria difícil per mi, i una mica arriscant, no? Potser per falta de formació, de dir en què ha canviat la família, perquè és un debat jo crec molt complex, molt gran i que necessitaria molt de temps. Jo, una opinió personal, i a lo millor aquí, no? Jo diria que més que la diferència dels lligams familiars, el que s'ha perdut és la posició de la família enfront de la societat, és a dir, una pèrdua d'autoritat dels pares, dels adults en general, enfront dels nanos, però és una autoritat que hem perdut nosaltres. Perquè hem volgut deixar-la escapar. L'autoritat no te la dona ni un títol ni una carrera, ni te la dona el fet de ser pare o mare, sinó l'autoritat te la dona el subjecte quan ell creu que tu saps alguna cosa que ell no sap. Llavors és quan, si ens referim no tant a autoritat en el sentit d'autoritarisme, perquè estem més, potser més acostumats, no?, a relacionar autoritat amb autoritarisme. Ens imaginem una, no sé, un policia molt, no?, amb la porra, en fi, no?, uniformat i pues no tampoc va per aquí, no? Autoritat fa referència a un saber, a un saber d'una disciplina, sóc una autoritat en aquest camp de la medicina o de l'educació, no? Llavors què ha passat? I a més no sé si ens en donem compte, però en molts casos darrerament estem demanant ja des de fa anys que l'escola assumeixi funcions que havia fet la família des dels principis de, diguem-ne, dels temps, no? Que abans l'escola el que feien era ensenyar-te una certa disciplina, no? I uns certs coneixements que et servissin doncs, per conèixer el món i per saber d'on ets, d'on vens i una mica cap a on vas. Ara, en canvi, a l'escola se li demana que faci una alimentació saludable. Perdonin. Els seus fills també dinen a casa. Han de començar, els pares són els primers que han de començar, no al col·legi. No li podem demanar al col·legi que assumeixi les competències de que siguin bons, solidaris, macos. L'escola no ho pot fer tot, té un límit, té un límit. I aquest exercici de red de responsabilització de la família, a qui més afecta és el nano, a qui més afecta és el nano, perquè està perdut. Un jove ha de conèixer bé les normes, bé el límit i jugar amb aquest límit. Jugar amb aquest límit per poder-lo incorporar. No és una cosa de, no, mira, esto se hace así porque es así y punto. No, el nano ha d'entendre que hi ha una raó social darrere de la norma de, per exemple, no pagar a ningú. Quina? Evidentment hi ha una explicació. No pots anar pagant a la gent. no se puede ser un matón. Bien, és una explicació lògica. Però a vegades amb certes... ens trobem amb certes normes que als xavals els costa moltíssim d'incorporar, perquè bàsicament inclús els pares o bispares no les han incorporat ells mateixos.
Perquè comentaves que s'ha perdut l'autoritat dels pares. Com creus, com a educador, com creus que s'hauria de tornar a recuperar?
És que, aviam, és una dinàmica general. Els llocs de saber, els llocs de, tradicionals, de societat, diguem-ne, industrial, bàsicament eren el pare o mare, els llocs de saber, estic dient, per exemple, si tu tenies algun problema i volies anar a demanar un consell, a qui t'havies de dirigir, no? Eren, a part del pare i mare, eren el professor, el cura i el metge. Sí. I avui en dia tots tres estaran qüestionats. O sigui, vas al metge i... ai, per què no em dones això? És que jo he vist que a internet fan això altre. Sí. I aquest home, o aquest metge, o aquesta metgessa, ha perdut l'autoritat d'un cert saber moltíssim de estudiant, treballant i formar-se, doncs l'ha perdut en un moment. Perquè a mi m'han dit que per internet puc buscar això i ja puc trobar, o sigui, que no sé ben bé què m'estàs dient, no? Llavors, clar, recuperar tota aquesta autoritat... no, hi havia un autor que es deia Berfeld, que era psicoanalista, que precisament deia que en el segle XVIII duia un... XVIII-XIX... portava un centre de... un antic orfenat, que avui en parlaríem d'un centre de protecció de menors, comentava que un és autoritat sempre que quan sàpiga legitimar de manera socialment admesa i valorada els interessos dels subjectes als que atén. Una frase molt recargolada, però que explicaré amb un breu, amb un breu exemple. I a més, escriu un conte que li diu La ètica del xocolate, que era el seu grup de nanos, passaven cada dia per una tenda i robaven xocolata de manera sistemàtica, que fins que els de la tenda un dia van trucar a la... sí, en fi, van tindre un merder, i bàsicament ell el que va entendre és que aquests nens tenien dret a menjar xocolata. Llavors la institució els ha de proporcionar xocolata d'una manera ordenada, sense que agafin grans empatxos, però sí que els hi ha de facilitar, perquè tenen dret aquests nanos, encara que siguin pobres, encara que siguin abandonats, encara que siguin, com estem parlant, no?, que estem parlant de joves del... predelinqüents o joves toxicòmens i tal, bueno, doncs aquests joves també tenen dret a menjar xocolata, que és un exemple, eh? En això es tracta, de legitimar. És a dir, el teu interès és menjar xocolata, jo trobaré la manera que tu puguis fer-ho de manera socialment admesa i valorada. Aquesta és la nostra gran funció.
Perquè... en quin estat solen arribar els pacients a les vostres consultes?
Aviam, normalment hi ha dues grans maneres d'arribar a la consulta del cas. I ja costa, que els joves s'apropin a la consulta del cas. Ha costat molt trencar la imatge que un té del cas, no? D'una mica s'imagina la cua de la metadona només allà, no? I... la veritat és que ha canviat molt. També ha afavorit molt la política de l'Hospital Sant Jaume a favor de la diversificació de serveis en aquell... sí. És a dir, ara hi va molta gent, no només hi va la gent del CAS, hi va la gent de logopèdia, hi va la gent de demències, hi va molta gent, hi ha molts serveis. I això també ha provocat una certa desestigmatització del servei. Una altra cosa és que els joves, quan tu els comentes d'anar a veure un psicòleg, un psiquiatre, ho porten... regla general, bastant malament. Llavors, hi ha dues grans maneres, com deia, no?, d'arribar al cas. Una és voluntària, doncs perquè t'ho ha comentat a veure un amic, un familiar, perquè ho has llegit en un tríptic, perquè hem anat a l'escola i hem fet una xerrada, per lo que sigui, o una altra, obligat. És a dir, que t'obliguen els pares o el jutge. Llavors, clar, us podeu imaginar quan diferent és la manera d'entrada, la via d'entrada al cas, com pot arribar a ser de diferent la sortida, també. Clar, quan un nano ve obligat per un jutge que t'ha de firmar, o ve per uns pares, no? Això ja és el pitjor normalment, quan... i que no vol dir que no es tingui que fer, ojo, que a vegades hem d'aguantar les rabietes dels nens, i estem per això també, i hem de ficar-los un límit clar. I si tu estàs interessat i t'interesses, hòstia, tens un problema, jo t'acompanyo, et porto cap aquí, cap allà, clar, el nano també veurà que tu estàs interessat en ell, i potser també, per molts casos, aquests consums que fan els joves, en molts casos també es podria catalogar com a crides d'atenció, perquè no se senten suficientment valorats pels pares o no se senten suficient valorats pel seu entorn, i per això hem de fer aquestes crides d'atenció que a vegades es juguen la vida, no? Per exemple. Llavors, clar, t'ho imagina't que et venen uns pares que obliguen a un nano, en un principi el nano ve amb una cara de mosqueig terrible, amb unes ganes de no fer res i d'enviar-nos a tots a pastar fang, no? El nostre és un treball de formiga, en el sentit de que necessita molt de temps, i més amb els joves, i més amb els joves, necessita molt de temps, necessita molta paciència, i necessita una certa voluntat de voler apropar-te a la realitat d'aquell jove, no?
Perquè entenen, ells quan arriben entenen que el que fan és dolent per la seva salut?
Hi ha alguns nanos que sí, que són normalment els que venen de manera voluntària, però hi ha d'altres que no, això és normal. Hi ha una certa, per exemple, normalització del consum de cannabis o del consum d'alcohol, no?, entre els joves, hi ha una certa rutinització. Llavors és una cosa que es veu com molt normalitzada, i que a vegades tu, inclús amb aquest discurs del no, de no facis això, estàs creant l'efecte contrari, estàs donant més consistència a aquesta modalitat de plaer, no? Clar, no hi ha res més plaentero, no?, que una cosa que ja et dona plaer i que a més està prohibida. Això ja és fabulós.
Perquè no sé si ells són conscients del risc que pot tenir això de cares al seu futur.
La percepció del risc amb els joves és complicat i més que res, inclús per diverses raons, però la principal és per una manca d'experiència vital. Evidentment, el que és jove i té, ha de posar el que deia abans, comentava abans, no? Ha de posar a prova els límits, ha de posar a prova les normes, fins on puc arribar, fins on em deixen arribar. I és a partir d'aquí, d'aquesta exploració, que a vegades pot tindre conseqüències molt nefastes i molt desastroses, perquè per una tonteria han passat desgràcies molt grans. O sigui que en definitiva, els joves, jo en molts casos els dic, no està molt bé que tu pues, facis aquestes bestieses i tal, però és que no sé la sort que estàs tenint, perquè a vegades per molt menys es tenen conseqüències terribles, no? I veiem cada dia gairebé les notícies, pues, accidents de moto, accidents de tràfic, que si un coma etílic, que poden haver-hi mil i una desgràcies, no? Hi ha molts nanos que s'han acostumat, com ho diríem, la rutinització del riesgo, no? En aquest sentit, que un quan rutinitza una cosa per la por. Per la por. I clar, entre aquests nanos que veritablement tenen una manca d'experiència per poder situar les coses en el seu lloc, és molt difícil que ells percebin un risc que potser un adult que ha trigat molts anys a adonar-se'n, perquè hi ha molts adults que es droguen també i no veuen aquest risc fins quasi al final dels seus dies, no? Llavors, clar, que un jove vegi amb unes edats que poden ser 13, 14, 15, 16, 17 anys, doncs un risc, el risc inherent que té que haver-hi, per molt que nosaltres els diguem totes les conseqüències negatives que poden tindre el consum d'aquesta substància en el seu organisme a mitjà, curt i llarg plaç, és difícil. A més, hi ha el plaer de l'un explorat, de
les ganes d'experimentar,
de no descobert, la valoració que fa el teu entorn, és a dir, la pressió del grup quan dic, hòstia, és que has begut més cubates que ningú, no? És que en aquella nit és el rei de la festa, realment. I clar, la clau seria què podem fer els adults perquè aquests joves se sentin valorats sense arribar a posar-se en aquestes situacions de risc. Crec que aquest seria el punt que tindríem que donar-hi més voltes i reflexionar a nivell local o a nivell comarcal, per si dir-ho, no? Què podem estar oferint als joves tant a nivell d'oci, perquè hi ha altres nivells que, diguem-ne, podem estar coberts o no, però a nivell sanitari doncs hi ha l'hospital, l'ambulatori, hi ha tot un seguit d'institucions, a nivell social també les hi ha. A nivell d'oci, què estem oferint a aquests joves?
Perquè
per poder contrarrestar aquest plaer que pot provocar el fet del consum de drogues o aquests consums col·lectius que es fan, no? Rollo botellón, que quasi són ritos d'iniciació a l'edat adulta, pare. Avui en dia no... tu estàs a la classe de l'ESO, de batxillerat, i si no has fet un botellón és que no ets un adult, és que encara estàs a primària, com qui diu, no? Que això hem de ser àgils de ment, i clar, a més és una mala època per realitzar inversions públiques, realment.
Perquè les administracions hi podrien fer molt, no? Perquè, per exemple, per Fires de Girona, el primer cap de setmana ja vam tenir 20 comes a Telix, pràcticament.
Bueno, la veritat és que la societat adulta en molts casos també és bastant hipòcrita, i per una banda estira però per l'altra deixa, no? Aquí a Olot també ens hem trobat en molts casos, bueno, les festes d'altura són un macro botellón. Andante, jo personalment no surto mai per festes d'altura perquè no vull veure cap dels meus nanos en aquelles circumstàncies. Però veritablement, no només en aquest tipus de festivitats més, què fem la resta de l'any perquè això no passi a festes d'altura o no passi a les festes de Girona? Què estem oferint a nivell d'esports, a nivell d'oci? Quins espais disposa, per exemple, la ciutat d'Olot? No?
Per tant, s'ha de buscar una manera d'oci alternatiu que no sigui ben bé alcohol, que no hi hagi alcohol.
Evidentment. Un dels eixos del projecte jove bàsicament és treballar l'oci dels nanos, sobretot per les tardes. Temes esportius, evidentment, són molt atraients, més per aquestes edats, que necessiten cansar-se amb tanta energia, no? Tema de noves tecnologies també és... Però hi ha moltes idees que jo crec que si es tinguessin espais on es poguessin treballar, que veritablement... Tenim una mancança d'espais, tenim mancança de pressupostos. Nosaltres, per exemple, no tenim cap mena de pressupost per fer cap activitat. Que suposa també un... Les coses no es fan ex nihilo de la nada, no? S'ha de tindre alguna cosa per construir, s'ha de partir d'alguna cosa. I la veritat és que tindríem que tindre espais per poder treballar totes aquestes qüestions de l'oci més enllà d'un pavelló formidable.
Perquè la setmana passada el doctor Obrador ens parlava que la gent, els joves, comencen a fumar i a prendre drogues als 12-13 anys. En venen ja d'aquesta edat aquí a l'espai jove?
Sí, n'hem tingut algun, sí. Derivat per servei d'urgències, tot això. Per exemple, parlaves ara dels comes. En un principi, si a urgències detecten un coma etílic amb unes edats... qualsevol sigui l'edat, en un principi ells sempre... ens revisen i en demanen hora per algun professional del cas.
Per què, com es fa per vincular els joves amb dificultats a la xarxa social?
Bueno, això es necessita molt de temps, una mica de sort també a vegades, perquè hi ha coses que un no pot controlar sempre, aquests nanos. Si un nano no menja, serà complicadíssim que el dia següent li puguis pensar en que faci curs o faci alguna formació o vagi a buscar feina. Això és impossible. O si no té on a dormir. Llavors, clar, hi ha unes qüestions bàsiques que des del cas poc hi podem fer. Sí que és cert que es necessita molta paciència, molta voluntat, i es necessita una constància i es necessita un acompanyament molt significatiu. Jo li comentava als meus companys de l'hospital que jo en molts casos a vegades em veuen perquè els acompanyo a noies de ginecologia, o en molts casos faig una mica de tutor, acompanyament a recursos, quan ells se n'adonen que tu confies en ells i que apostes per ells. Però clar, això no, ells ho han de veure, i te l'has de jugar a vegades ben fort per ells, i un cop ells han vist que tu confies en ells i que ets capaç de fer el pas amb ell per millorar la seva situació, llavors hi ha un enganxe, hi ha un vincle, i és quan a partir d'aquí pots començar a treballar coses. És quan comences a tindre una autoritat, quan li has ensenyat com funciona més o menys, no sé, el tema de buscar feina, o si tu li pots ensenyar alguna cosa de la societat, de com funciona això, ell et concedirà una certa autoritat, que llavors és tu quan has de començar a treballar amb ell. Clar, nosaltres, per exemple, jo no faig hincapié amb el... O sigui, el meu eix central no és el consum de drogues. Això ja hi ha... Jo, com ja he repetit abans, hi ha uns companys que sí que tenen ells un... Jo estic perquè facin coses, no perquè deixin de fer-ne. Això ja amb el temps, espero, omplir aquest forat que deixi les drogues amb el que jo els hi pugui oferir. Mm? que és qüestió de d'acompanyar-lo durant els anys, i estic parlant durant els anys. Mm. Estic parlant durant anys. Hem tingut casos de 13 ara aquí al CAS i que encara estan en seguiment, i que fins fa poc, bueno, en 5 anys, doncs, fins als 3 no va començar a parlar amb el psiquiatre, perquè els nanos, els nois, bueno, és que totes les persones podem decidir en el moment aquí i en quin moment li diem les coses, i més quan ens afecta els pitjors malestars, els pitjors pors, els pitjors fantasmes d'un nen. És molt difícil dir-li, mira, jo et dono hora el dia 15 a les 10 i m'expliques, i m'expliques. Això no fa així. Arriba un moment que el nano s'obre, però li has de concedir aquest temps. I li has de concedir temps, en molts casos, perquè faci ell una demanda terapèutica. És a dir, que en un principi et vingui perquè ve amb un amic, perquè ve amb una amiga i m'han dit, m'han parlat del cas, i no sé, no ve per res especial, ve una mica a xafardejar, bueno, tu la tens, com vas, què et passa. En un principi sí que et diu que hi ha consum, però que no hi ha cap problema. Tu pots estar un any, dos, tres treballant amb aquest nano, i a lo millor als 3 anys és quan et diu, ostres, Xavi, potser sí que vagi a veure l'Eduardo un dia, perquè és que no puc ni dormir ja. Aquí està la clau, no? Li hem donat el temps per formular una demanda terapèutica. I aquí està la clau del projecte. Perdó.
Per tant, un educador, pel que em dius, seria com un amic, però amb distàncies, no?
Bueno, més que un amic, seria l'antic més clàssic i més hel·lènic, no? Seria un tutor, seria una guia, és una guia, més que no pas un amic, perquè evidentment no surto de gresca amb ells, ni, no? Però sí que ets un tutor que està a sobre, i en molts casos a vegades sóc una mica pesat amb ells, no? Els recordo molt les coses, i al final hi ha molts que a vegades et diuen gràcies papa, Vull dir, no sóc el seu pare perquè sou conscient, però sí que hi ha una part de funció parental que hi ha en joc.
Perquè quines són les entitats que col·laboren amb vosaltres i us ajuden a tirar endavant?
Bueno, veritablement, nosaltres pertanyem a l'empresa IAS, Institut d'Assistència Sanitària. Estem ubicats a l'hospital, abans pertanyem a l'hospital, i amb tots els serveis tant de l'hospital com de l'IAS, no? De salut mental o salut mental infantil, doncs tenim bona relació i bona coordinació, evidentment. L'ha d'haver-hi, perquè si no es perdien molts casos. L'ABS. També hi ha hagut metges que em coneixen a mi com a educador, perquè he acompanyat a nois i a noies, i també és una part molt important del nostre, diguem-ne, esquema. Després, això és la part sanitària, no? La part mèdica. Després hi ha la part, diguem-ne, més educativa, no? L'equip d'assessorament psicopedagògic, les UECs, l'IES, el PTT, tots aquests dispositius, que ara dic moltes sigles a lo millor, però que bàsicament són els instituts de secundària de l'ESO, i algun equip que treballa dintre del propi institut. Càritas, per exemple, tot el tema de col·locació laboral. Molt important també la col·laboració amb el SOIL. És molt important ara mateix per nosaltres, amb el centre d'empreses, de les preses. La veritat és que tenim una certa sort, perquè estem a llum de lloc com Barcelona o... que són menys, també podem treballar més, ens coneixem millor, també tots els professionals, el Consorci de Benestar Social també ens ajuda molt, cadascú fent la seva feina, però crec que aquí, doncs mira, en aquesta comarca és una de les coses que tenim, que tenim favorables i profitoses, i que potser hauríem d'aprofitar una mica més.
Perquè així ja és un avantatge treballar, siguin pocs, no? Es pot controlar més.
Clar. No sé, és que hi ha serveis de Barcelona que potser truques i despenges el telèfon i no saps ni qui te l'agafarà. Saps? O sigui, aquí no, aquí saps que els dijous i els dimarts estan el Xavi, l'Eduardo i el Cas, i no es mouran. En canvi, no hi ha si vas, jo no sé, una mica més lluny, no cal anar a Barcelona, però
a Girona mateix,
a Girona mateix la dinàmica canvia totalment.
Perquè són molts els joves que han de passar per aquí afectats per les drogues?
Evidentment et diré que masses. Un ja és massa, no? Aquestes edats, a vegades xoca, sap molt de greu, les situacions punyents de nanos molt joves, no? Sí, ja en, és que no puc dir altra cosa. Sí, hi ha molts, hi ha masses. També t'he de dir que el cas arriba on arriba. I que malgrat la meva presència al carrer, que també faig molt carrer, i... no sé, et diré una dada, però no agafem-la amb pinces, però jo diria que potser arribem al 10% de la població amb consum de drogues.
Déu-n'hi-do, per ser la comarca de la Garrotxa.
Bueno, és que Olot té les seves sorpreses també.
Sí, sí. Perquè, per tant, educació social és fer de pont, com has comentat, fer de tutor, no? Entre l'afectat i els diferents metges que hi puguin haver i les diferents institucions.
Sí, la veritat és que aquesta definició, que és una mica fer de pont entre les diferents necessitats mèdiques, judicials, laborals, educatives, crec que és un bon resum de lo que seria la tasca de l'educador social, que és bàsicament incorporar el subjecte a l'època en la que viu.
Perquè com a educador social, quins són els valors que li transmet amb un...
En un principi, jo no... La meva intenció no és transmetre valors, perquè els valors són meus, me'ls he construït jo, i seria una mica narcisista, quasi, no? De voler transmetre els meus perquè són bons i són macos i són els més meravellosos. Jo crec que els hem de donar les eines, els coneixements, els sabers, amb els que ells puguin construir-se una bona escala de valors. Sí, sí. Això passaríem ja... Quasi, jo el que faig és transmetre la... No, no sé com dir-ho, la meva ideologia, la meva política, la meva manera d'entendre la vida, el que estic fent bàsicament és moralització. Els estic moralitzant i ensenyar-los com han de viure la vida. I no és aquesta la meva tasca, no és aquesta. Ells viuran la vida com ells vulguin viure, perquè la decisió és seva. I si es volen drogar, la decisió sempre serà seva. Jo l'únic que els he de donar, jo i els meus companys, evidentment, totes les eines que puguem, tots els coneixements, el coneixement dona confiança, el coneixement dona autoestima, el coneixement dona empenta i dona iniciativa. Els hem de fer conèixer coses. Avui en dia tenim uns joves que, malgrat les nostres, diguem-ne, despeses en educació i en instituts, veritablement són molt ignorants. Sí. Són molt ignorants. I et trobes casos... veritablement que jo feia anys que no em trobava, és a dir, nanos que estic amb 19 anys i que apenas saben llegir, persones amb 20 i ja bastants anys que els hi costa fer una divisió. Hem de començar per aquí, i si aconseguim que ells es puguin interessar per aquest saber, molts d'aquests símptomes, perquè en definitiva la droga és un símptoma d'alguna cosa que hi ha més enllà. La droga no és una cosa dolenta en si mateixa. La droga és un problema quan deixa d'estar regulada per la cultura. Que diu en quin moment i en quin lloc. El problema de la droga és la rutinització, que en parlàvem abans, és el todo va, és l'aquí i ara. Aquest és el problema de la droga. Perquè de droga n'hi ha hagut al llarg de la història de la humanitat. L'home s'ha drogat, sigui d'una altra, d'una manera. Hi ha drogues beneficioses, que utilitzem, és a dir, no hem de demonitzar la droga. Jo crec que tampoc hem de demonitzar res, al contrari. Crec que hem de mirar des d'una perspectiva més positiva, en aquest sentit, intentar incorporar els joves a la xarxa, intentar donar-los coneixements, intentar donar-los unes bones formacions, uns bons estudis, i la resta ja anirà minvant per si mateix, en molts casos, en molts casos, perquè hi ha molts casos que sí, que és una trajectòria d'adolescent i que després ja, doncs, bueno, anem a veure això, calma.
I ja per anar acabant, dues últimes qüestions. Quin és el tipus d'addicció més corrent? La droga, l'alcohol, l'internet, l'afició al joc...
Et contestaré sense cap mena de dubte que l'alcohol. L'alcohol és la pitjor substància la que comporta més despesa social, jo inclús diria, no, aquí no sé si sóc autoritzat per dir-ho això, però sí que una gran despesa sanitària, l'alcohol, i una gran despesa social. Mm-hmm. Perquè és un consum més generalitzat, perquè és una droga que durant anys, bueno, formava part de la nostra cultura, no? Mm-hmm. I veritablement l'alcohol és el que tenim tant per cent, tant d'adults com de menors, de joves, potser no, potser és el cannabis, el que tenim més demandes. Però sí que l'alcohol, jo crec que si parles amb qualsevol professional dels cas de Catalunya, jo crec que et contestaran l'alcohol. Evidentment el cannabis amb els joves puja molt fort. I hi ha altres drogues que són més danyines per la salut, no? Tot el tema del crack, la coca base, l'heroïna, l'èxtasi líquid, totes aquestes substàncies, doncs evidentment són molt més perilloses i nocives, a lo millor que no pas l'alcohol o el cànnabis, no? Tot i que no hem de desmereixer la perillositat de cap substància, eh? Un xaval que tingui una certa inestabilitat mental pot tindre un brot psicòtic amb fumant cannabis o prenent copes. És a dir, tot el seu risc, tot el seu pes i tot té el seu valor. Però evidentment jo em decantaria per l'alcohol, sobretot, bueno, i per joves també, perquè a vegades fan uns abusos, que no és que sigui una dependència, però fan uns abusos que es poden quedar allà al lloc. Com ben tu ara comentaves, no? 20 comes etílics a Girona. Són 20 nanos a no sé quina distància de la mort, és a dir... És greu. Tot i que d'internet i d'afició al joc i de ludopaties també està pujant, també està pujant, i ara per exemple ja s'ha obert un nou servei especialment per tot el tema d'internet i ludopaties a Salt. O sigui que també va pujant i va fent. Qualsevol dia potser tenim algun professional que es dediqui a això, en el cas, no ho sabem.
I amb els seus 12 anys d'experiència, ja per acabar, ha viscut alguna experiència que li hagi sobtat?
Home, doncs sí, unes quantes, la veritat. La veritat és que sí, hi ha moltes coses que xoquen, no? Però vaja, no sé jo, ara ben bé, xocar, és una pregunta que tindria que pensar-me. Tindria que pensar-me-la perquè veritablement... xocar, a vegades el que xoca veritablement és quan un vol i la institució no el deixa, o quan no tens pressupostos, no? Això xoca, això fa mal. La resta, mira, tenim dies pitjors i tenim dies millors. Sí, això són com totes les professions, no s'ha d'idealitzar cap professió, perquè tenim dies molt dolents i tenim dies molt bons, això.
Xavi Tolaguera, educador social de l'Hospital Sant Jaume d'Olot, moltíssimes gràcies avui per venir aquí als estudis de Ràdio Les Planes.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Aquests només han set alguns exemples de què passa quan un jove consumeix droga, però quines conseqüències pot tenir més tard? En parlarem més endavant amb una educadora social, també ho farem amb l'Esther Puig. La setmana que ve hi tornem aquí al 107.7 de l'FM amb un nou capítol del Què em passa, doctor. Adeu-siau!